Vinga, 5 minuts per arribar a 2:15 d'11 d'aquest matí de dimecres, 7 de gener. Fa uns dies, just abans de festes, una de les notes de l'Ajuntament era que l'Ajuntament ha reforçat la gestió de les colònies felines amb noves vies de col·laboració. La Regidoria de Benestar i Drets dels Animals impulsa una nova organització amb la finalitat de millorar el benestar dels gats comunitaris, la convivència veïnal i el suport al voluntariat. Per parlar d'aquesta qüestió dels gats que vulguis que no pot preocupar i preocupa a molts veïns, doncs tenim per una banda a la regidora de Benestar i Dret dels Animals de l'Ajuntament de Sitges, Eva Martín. Eva, bon dia.
Hola, bon dia, bon any a tothom.
I bon any. I bon any també. Saludem a Montse Casaoliva de Michi Lovers. Montse, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, què es feia fins ara amb el tema dels gats i en què canvia el que es farà a partir d'ara, Eva?
De fet, el que hem fet és externalitzar el que ja es feia a l'Ajuntament per poder arribar més lluny, perquè els recursos que tenim són els que són i a vegades hi havia doncs aquesta impossibilitat de poder tirar endavant tot el que teníem al cap. Fins ara el que hi havia era com un mapa amb les colònies felines que ja hi havia localitzades a Sitges i amb un cens aproximat de quins individus hi havia en cadascuna d'aquestes colònies. Què ens passa? Que ens costava molt anar actualitzant, per exemple, doncs els canvis que es donen a les colònies per tenir doncs aquest cens, com comentava, actualitzat. Fins ara també es donava un suport que la veritat és bastant escàs, ens encantaria que fos molt més, però és el que comentava al principi dels recursos, no? S'ofereix pinso als alimentadors, a les persones que gestionen aquestes colònies i els dona suport amb el tema de les esterilitzacions i amb el tema de les visites veterinàries en cas que algun dels animals estigui malalt o tingui qualsevol cosa. Ara el que hem fet és establir aquesta col·laboració amb Michi Lovers, que és una consultoria especialitzada en gestió de colònies felines, i l'objectiu és una mica doncs anar un pas més enllà en totes aquestes tasques que ja s'estaven fent a la regidoria i que ells ens puguin ajudar doncs a actualitzar aquest cens, a que hi hagi una millor comunicació, sobretot amb les persones, que recordem que són persones voluntàries, que són veïns i veïnes de Sitges els que s'encarreguen de gestionar directament les colònies, poder establir vies de mediació en cas que hi hagi algun conflicte entre els alimentadors i els veïns i sobretot poder començar a fer captures massives, no tan específiques com fèiem fins ara, perquè creiem que realment és l'única forma d'aconseguir controlar la població de les diferents colònies, no? Al final, si tu tens una colònia, sigui gran o sigui petita, si tens a tots els individus estan esterilitzats, doncs aconseguim que no es vagin reproduint de manera incontrolada, no? I això pensem que és bo no només pels veïns, sinó pels propis animals. A banda de començar a col·laborar amb Michi Lovers, hem establert també vies de col·laboració amb la Fundació Silvestre, que ara mateix són els que s'estan encarregant sobretot d'aquest tema de les captures massives, que no és gens fàcil, que n'has de saber molt, perquè els gats, a més, són molt intel·ligents i a la que veuen que comencen a haver-hi gàbies de captura, alguns aprenen i després cada vegada és més difícil poder agafar-los, però creiem que és un bé per tothom, per les persones, pel veïnat, pels gestors i les gestores de les colònies felines i pels propis animals.
Per posar-ho tot una miqueta en context, abans de parlar amb la Montse, de quantes colònies estem parlant aproximadament i si tenim alguna dada aproximada del nombre de gats silvestres que tenim per Sitges?
Sincerament no et voldria enganyar, perquè el cens que tenim no està del tot actualitzat i llavors poden ser xifres que ballarien. A nivell de número de colònies, ara mateix no t'ho sé dir, tenim un mapa fet que hem posat com un capet de gat en cadascun dels punts que hi ha una colònia, i hi ha molts capets de gat repartits per tot Sitges, n'hi ha moltes. N'hi ha moltes. I a nivell de volum, penso que les últimes dades, no em voldria equivocar, però penso que rondaven com els 900 gats o una cosa així, oi?
Sí, prop del miler, perquè ens entenguem. Sí. Montse, què és Michi Lovers?
Doncs Michi Lovers és una eina que el que fa és ajudar als ajuntaments a posar en context tot el que està fent el voluntariat. Per què? Doncs perquè ara el que abans era una feina altruista i voluntària, ara és una gestió. Una gestió que els ajuntaments han de dirigir des d'un enfoc de complir una llei estatal que va sortir el 2023, que és la llei 7/2023 de benestar animal, i aquesta llei marca uns preceptes que s'han de seguir per protegir tant els animals com a les persones. Aleshores, com explicava l'Eva, és molt important que l'Ajuntament sàpiga quins recursos s'han de destinar per tenir cura a aquests 1.000 gats. Per què? Doncs perquè fins ara tot el pes econòmic i de gestió havia recaigut sobre un voluntariat que de manera altruista cuidava aquests animals, però ara hi ha una obligació legal que a més té unes directrius bastant clares sobre el que, qui s'ha de fer càrrec de què, qui està protegit i de quina manera, tant animals com les persones que els cuiden. I aquí hi ha una mica d'enrenou a vegades, doncs, perquè sabem que els recursos públics són limitats, sabem que les persones que estan cuidant els animals també tenen recursos limitats i els animals doncs, tenen uns drets perquè formen part des de fa milers d'anys de la biodiversitat, però també generen doncs, conflictes dintre de les poblacions, perquè no tothom està d'acord en conviure amb la biodiversitat, que és una cosa que forma part de la natura. I la consultoria neix per aquesta necessitat.
Veure, anem, no sé si faig la pregunta del final, però bé, jo la faig ara ja. Els gats se'ls ha de donar de menjar?
A veure, els gats cada cop tenen menys recursos per poder alimentar-se per si mateixos. És a dir, quan un gat viu en un entorn rural o boscós, doncs potser és més fàcil trobar aliment doncs, de petits mamífers. O... Però per norma, el gat comunitari sempre se l'ha alimentat. Vull dir, jo recordo fa molts anys les meves àvies que tenien masies i elles sempre el que sobrava, doncs, tant pels gossos com pels gats que hi havien i formaven part de la fauna urbana. O sigui, no és algo que s'hagi començat a fer ara. Com va començar el tema de l'alimentació dels gats comunitaris? Doncs volent establir unes rutines que fidelitzessin els gats en certs entorns per evitar la presència de rates, per exemple. Aleshores, clar, els humans doncs, van començar a alimentar aquests animals doncs, per evitar doncs, que certes plagues es fessin més quantioses. I al final aquests animals també depenen de l'humà perquè el seu hàbitat també es veu més reduït.
De totes formes, sí que m'agradaria matitzar, perquè no sé si la teva pregunta potser anava en aquesta línia també una mica, no? Evidentment que hem d'alimentar els gats, però sí que hem de demanar que només ho facin les persones que estan autoritzades per fer-ho.
Correcte.
En el moment en el que tu vols gestionar o ser alimentador d'una colònia felina, pots sol·licitar-ho a l'Ajuntament i se't dona un carnet que t'autoritza i que et protegeix en el moment de fer aquesta funció.
És a dir, els gats no se'ls ha d'alimentar perquè ens fan pena. Els gats se'ls alimenta a partir d'un marc que ja està regulat.
Sí, el que no és beneficiós tampoc pels gats ni per les persones que els alimenten és que de sobte aparegui algú que els hi posa a menjar que no està controlat.
Correcte, que això passa.
Que això passa, sí. Sí. Llavors jo entenc que se't mou el cor, que el veus allà i el gatet i li poses el menjar, però segurament aquell gatet, si està en una colònia en la que l'Ajuntament ja sap que existeix, hi ha una persona que l'està gestionant i l'està gestionant en contacte no només amb Michilovers i amb l'Ajuntament, sinó que també col·laborem molt estretament amb el CAT i llavors amb veterinaris, amb etòlegs. Llavors la recomanació és que si tu vols alimentar, sol·liciti aquest carnet a l'Ajuntament i si no, que millor que no alimentis perquè trenques una mica doncs, aquest equilibri i aquesta gestió que estem intentant implementar.
Perfecte. Doncs queda clar el matís perquè també una miqueta la pregunta també anava en aquest sentit. És a dir, si veiem gats, doncs obertament no hem d'anar allà a deixar-los i menjar perquè probablement estarem alterant un equilibri que probablement és més beneficiós per ells si tot està correctament regulat.
I no només per aquest equilibri que comentem, sinó perquè, a més, deixar menjar al carrer crida altres plagues, no?
Correcte.
Crida paneroles, crida rates, crida coloms, i llavors el que fem és que descontrolem la proliferació també d'altres espècies que conviuen al carrer.
No només se'ls ha de donar de menjar, sinó que també se'ls esterilitza. Abans ho ha comentat la regidora. De fet, a la nota hem llegit el mètode SER, captura, esterilització i retorn. Com funciona aquest procediment? Com funciona aquest procés, Montse?
Bé, doncs, el més important és tenir els gats fidelitzats, com deia l'Eva, per part d'una persona de confiança pels gats, que coneguin qui és... Que va cada dia, els 365 dies de l'any.
Ara aquí faig un matís. Els gats, hem dit abans, són molt intel·ligents. És una espècie que és intel·ligent, que també és esquerpa. Té les dues coses, oi?
Menys de la fama que tenen.
Exacte. Menys de la fama, però ho són. Aleshores, tot i això, a diferència dels gossos, que sí que clarament agafen una referència d'un humà, doncs, que conviu o que els cuida, els gats són capaços també de tenir aquesta referència,
sí, sí.
Malgrat
fet, tenen,
la fama que tenen.
No, tenen vincle, el que passa és que, com tots els gats i totes les persones i tots els gossos, hi ha que són més vinculats amb l'humà, uh-huh. I hi ha qui són menys vinculats amb l'humà.
D'acord.
Però sí, un gat, de fet, és l'esquer, diguéssim, per fer la captura, per poder-los esterilitzar, acostuma a ser la gestora o el gestor que els alimenta.
Correcte.
I ells coneixen l'olor, coneixen la persona, coneixen fins i tot animals que viuen secs en una colònia, que poden sobreviure, coneixen perfectament la persona que va allà.
D'acord, és a dir que això, aquest vincle, aquesta persona existeix sempre.
Sí, sí, ha d'existir perquè ells ho creen, perquè de fet tu els estàs donant un... dintre de la seva vida, que ells no se n'adonen, però per nosaltres, des de la nostra discerniment, veiem que és una vida plena de perills perquè viuen al carrer, doncs ells els hi aporta el fet de subsistir, que és la seva necessitat número un, el fet de que vagi una persona a alimentar una colònia els hi aporta uns instants de felicitat a diari, que això queda molt gravat a la memòria dels animals. I responent a la teva pregunta del CER, abans era captura, esterilització i suelta, es deia CES, però ara és retorn, CER, perquè abans es va comprovar que deixar anar els gats a qualsevol lloc no era l'indicat. Els gats han de retornar al seu lloc d'origen perquè els gats on han nascut és on moriran. Encara que no hi hagi menjar en aquell espai, els gats continuaran anant en aquell espai, perquè tenen les seves olors i perquè ja han marcat aquella zona com seva, encara que es construeixi alguna cosa a sobre. Per això els gats mai marxen dels llocs.
D'acord, són molt territorials.
Són molt territorials. Aleshores, el CER és diferents tècniques de captura, ja sigui amb gàbies, ja sigui amb drop, bueno, que és un altre tipus de gàbia, ja sigui amb una xarxa, sí, com un llaç... Bé, hi ha diferents tècniques, hi ha gats més fàcils, més difícils, quan són gates, doncs, si tenen algun bebè, s'intenta, doncs, que el bebè sigui el reclam. Bé, hi ha diferents tècniques.
D'acord.
I un cop capturats es porten al veterinari, s'esterilitza o es castra en funció de si és mascle o femella, passa per norma una nit a casa de la persona que està gestionant de la colònia o al veterinari, perquè tot hagi anat bé a l'operació, i després es retorna al seu espai on ha estat capturat. Okay. És molt important això, perquè si no els gats intentaran tornar al seu espai.
Les estratègies d'esterilització funcionen? És a dir,
sí.
Serveixen per mantenir les colònies, diguem, estables i que no hi hagi un creixement desmesurat dels exemplars?
Sí, i no només pel control de les colònies, sinó per evitar precisament molts d'aquests problemes de convivència que poden generar també amb el veïnat. Pensa que, per exemple, un mascle que no estigui esterilitzat serà un marodejador, anirà caminant i buscant, no?, per trobar una femella, i llavors també marquen, no?, amb aquella furtor que té l'olor dels gats quan estan en cel i això. Llavors és una forma també de treure'ls una mica, de reduir una mica aquest instint, no? O fins i tot les baralles entre gats. Llavors, els beneficis de l'esterilització són molts, i sobretot el que comentàvem, no?, per evitar camades i camades no desitjades. Pensa que una gata que es pot quedar embarassada 4 vegades en un any, Montse, tranquil·lament, i les camades poden anar de 2, però poden venir-ne 7, no? Llavors, és l'única forma de tenir un control real sobre aquest augment de població, a banda de tots aquests altres factors que també milloren amb l'esterilització. I ara, amb aquestes captures massives que hem començat a fer ja fa unes setmanes, que per cert se n'han agafat molts, també el que estem fent és posar xip als gats, perquè la nova llei també ens diu precisament això. Que
els gats també s'han de xipar?
Sí, els domèstics també, eh?
Els domèstics també?
Sí.
Bueno, informació de servei.
Informació de servei. S'han de xipar qualsevol animal que sigui de la teva propietat, mal dit, però de la teva propietat. I en el cas dels gats comunitaris, com són propietat de l'Ajuntament, també se'ls ha de posar un xip. Què ens hem trobat ara mateix? Que, per exemple, ja hi havia colònies que tenien molts gats esterilitzats. Aquests no els agafarem només per posar-los el xip, perquè no és recomanable, però tots els que capturem ara de nou sí que els hi posarem el xip, perquè també és una forma de poder seguir, no?, si els individus han canviat de lloc o no. Que així explicat sembla tot molt fàcil, però després és que el paper tot ho aguanta, sí, saps? No, després ja anem al carrer i la cosa és molt, que molt més complexa, no?
Ara,
però
ara jo ho pensava, qui t'assegura que no captures 2 vegades el mateix gat?
Bé, el deixes anar.
No, ja.
Però sí, són moltes hores d'espera, plogui, nevi, perquè a més has d'anar a les hores que els animals se'ls dona de menjar. Hi ha gent que per temes laborals no pot anar més que al matí a primera hora o a la tarda a última hora al nit. Clar, a l'hivern hi ha gent gran que ho passa molt malament, perquè no vol deixar d'alimentar els seus animals i ha de crear aquestes rutines per poder fer les captures. Jo volia fer també un incís de que els animals domèstics també s'han d'esterilitzar i castrar.
Sí.
És a dir, hi ha molts animals rondaires de gent que els deixa sortir, que està molt bé, però en primer lloc s'ha de controlar que l'animal retorni a casa de tant en tant, perquè si no estàs generant que aquell animal s'arribi a perdre o l'arribin a atropellar perquè ja no sàpiga tornar a casa, perquè vagi perseguint alguna femella si no està castrat. I en segon lloc, doncs això és molt important, sobretot perquè una femella que surt de casa, té un tutor, una tutora, i no està esterilitzada, és una potencial causa de que torni a créixer una colònia, perquè després, quan donen a llum, poden deixar els cadells de 4 o 5 mesos i elles tornar a casa o el que sigui, però bé, és molt important l'esterilització, molt.
D'acord.
I sobre això que preguntaves, no?, que a vegades pots capturar 2 vegades un gat, evidentment es donen aquestes situacions, però normalment els gats quan són ferals, quan són comunitaris i se'ls esterilitza, se'ls hi fa una marqueta a l'orella. Tenen com un petit triangle, no sé dir-te exactament, però sé que les femelles és una orella i els mascles és una altra. Llavors, si tu veus que tenen com un tall petit, com un petit triangle a l'orella, ja pots identificar si està esterilitzat i si és mascle o és femella.
D'acord.
I llavors això en el moment de la captura també ajuda.
Que és més fàcil. Tenim molts cuidadors a Sitges, aquests amb carnet?
Moltíssims. I tenim un valor aquí que mai podríem arribar a pagar. Si no tinguéssim aquestes persones que realment dediquen el seu amor, el seu temps lliure, i et diré també les seves penes, perquè al final gestionar una colònia felina no és només baixar i posar menjar i aigua, no? Els animals també agafen malalties, tenen problemes, i aquestes persones realment se'ls estimen i pateixen, no? I llavors, clar, també amb això Michilovers ens ajuda a fer una mica, a donar un suport en la gestió emocional, no?, també dels cuidadors en aquest sentit. Hi ha moltíssimes persones i s'han guanyat el cel, t'ho dic de veritat, perquè realment és que ho donen tot per poder ajudar en aquest àmbit.
S'ha de fer alguna cosa per poder ser cuidador? És a dir, s'ha de passar un curset, s'ha de tenir algun tipus de... Com funciona el tema dels cuidadors?
Sí, s'ha de fer una formació que inclou, com deia l'Eva, la fatiga per compassió, que és saber posar límits al dolor que contínuament estàs veient i al patiment d'animals que viuen al carrer, i no fer-te el teu. Això és molt important, perquè si no, en molt poc temps et cremes, deixes el voluntariat, perquè a més suposa en alguns casos doncs una despesa econòmica. I clar, i al final necessites aquesta, aquesta formació, sobretot perquè l'Ajuntament també ajuda a donar uns preceptes que estan marcats per la llei, i aquest Ajuntament necessita que el voluntariat, com us deia abans, no sigui només un voluntariat, sinó que sigui una gestió eficaç de les colònies felines. Hi ha persones, doncs, que per temes culturals, religiosos, no volen esterilitzar gats, i potser tenen una colònia de 20 gats. Jo me n'he trobat en diversos municipis. Aleshores, has de parlar amb molta mà esquerra amb aquestes persones i explicar-los que no és només un tema legal, sinó que és un tema també ètic, perquè una gata no pot estar contínuament embarassada. És un estrès molt gran per l'animal i el seu cos moltes vegades no aguanta. Aleshores, hem de saber gestionar tot això, i per això és necessari, perquè, com deia abans, això ja no és un voluntariat. Això estem parlant de gestionar, amb uns preceptes que marca l'Ajuntament i la llei, i la gent necessita estar formada. Sí, sí.
Se'ns ha cridat l'atenció, aquest concepte, estrès per compassió.
Fatiga.
A fatiga per compassió.
És la mateixa enfermedad que tenen les infermeres i els infermers, el gremi de cuidadors de persones, doncs és el mateix. Al final...
Et festeu el patiment de l'altre fins al punt que t'inhabilita.
Clar, perquè ho vols salvar tot.
Clar, i el món no se salva, per entendre'ns. Pots ajudar, clar, però el món no se salva.
Sí, pots salvar un, però no tots els que tu voldries.
Correcte.
Perquè al final és un tema de limitar, posar tu els límits. Perquè si no, al final el que acabes fent és buscar els culpables fora. I els culpables acaben sent, doncs, els ajuntaments, en primer lloc perquè han de complir una llei i no t'estan donant la resposta que tu esperaves, i en segon lloc els teus propis companys de professió, per dir-ho així, que són les gestores i gestors que t'acompanyen, no?, amb altres colònies. I és complicat.
I malauradament, en això, en línia d'això que deia la Montse, no? Segurament no tindrem capacitat com a ajuntament per donar la resposta que esperen, i segurament la que mereixen, no? Però sí que és veritat que estem intentant fer aquestes passes endavant, dedicar-li tota la nostra atenció. Pensa que ara, en el moment de fer una captura, són tantes les peces que coordinem, no? Hi ha Michi Lovers, hi ha Fundació Silvestre, que són els que capturen, hi ha la persona que gestiona aquesta colònia, i a l'Ajuntament, i al CAT, que és on s'esterilitzen i se'ls hi posa el xip. Aquest any intentarem poder destinar una mica més de pressupost també al tema de l'alimentació, que serà totalment insuficient, igualment, però com a mínim hi ha aquesta voluntat de fer un passet endavant. I estem estudiant també incorporar algunes millores en algunes de les colònies, sobretot les que són més grans, per facilitar precisament, doncs, aquesta dedicació que tenen les persones que ho gestionen. Perquè tu imagines, si tens una colònia, per exemple, doncs, de 20 gats, si has de posar platets perquè mengin els 20 gats, són molts platets, no? Doncs el que estem estudiant és poder instal·lar unes tolves que hi acumulin molta més quantitat de menjar, que l'alimentador només hagi de buidar, com, per dir-ho així, fàcilment, buidar el sac de pinso dins d'aquesta tolva, i amb l'aigua igual, i creiem que això també, doncs, farà que els espais estiguin més nets. Clar, comencem ara, estem parlant d'un miler de gats, de no sé dir-te exactament, però potser 60, 70, 100 colònies, no sé el número exacte.
Repartides per tot Sitges, no?
Tot Sitges, o sigui, des de botigues fins a Terramar, exacte, sí. I n'hi ha que són molt més evidents, n'hi ha altres que hi són i que no les veus, però hi són allà també, no? I llavors, és això, ens encantaria tenir una vareta màgica per dir ara ho canviem tot de cop. No podrem, no tenim aquesta capacitat, però sí que estem, doncs, això, no?, analitzant i estudiant quines són les que necessitarien aquestes prioritats per facilitar sobretot també la tasca d'aquestes persones que dediquen el seu temps.
Amb què se'ls alimenta? Amb pinso normal i corrent? O hi ha alguna...
Bé, la directriu tècnica parla de pinso i, evidentment, aigua. La majoria de gestores i gestors posem també humit per contribuir a la part més de greix o d'energia que necessita l'animal, que això no és obligació pels ajuntaments. Per això deia abans que hi ha una part que sí que la posa la pròpia gestora o gestor, però per beneficiar els animals. Jo, per exemple, els hi compro fetges crus i això els hi dono de tant en tant, perquè sé que els hi va molt bé pel seu sistema immune. Però legalment és pinso. Després tota la resta afegit, doncs, el que no se li poden donar són restes de menjar humà, ni espaguetis, ni pizza, ni caps de gamba.
Vull dir, les sobres no.
No, que ho fa molta gent, fins i tot ho tiren des de la finestra i ja s'ho menjarà algú. És el que deia abans l'Eva, no es pot alimentar perquè et fan pena, perquè aquells animals, ens passa moltes vegades, gent que veu animals, he vist uns animals no sé on i els he donat de menjar i llavors, clar, comencen a fidelitzar els animals també en aquell punt. Uh-huh. Aleshores, és molt important que la gent doncs, truqui l'Ajuntament, se n'assabenti a través de la regidoria de benestar animal amb qui ha de parlar, l'associació local que toqui, o bé l'Ajuntament i que se'ls expliqui que aquells animals doncs, ja estan alimentats, com deia ella.
I quan es moren? Com, hi ha algun protocol de retirada? Com funciona això?
Sí, bé, depèn de l'Ajuntament, eh? Uh-huh. Però per norma, quan es mora, el recull o bé Fomento o bé, ja et dic, empreses com el cementiri de mascotes o no ho sé, hi ha diferents ens que se'n poden encarregar. A vegades és la pròpia voluntària o voluntari, gestor o gestora, qui s'encarrega d'agafar aquell cos perquè se l'ha trobat ella o ella a la colònia i aleshores, depèn dels entorns, hi ha llocs que tenen un congelador on els cossos queden allà i després són enretirats tots cada mes, per exemple, uh-huh. i es porten a incinerar, perquè, clar, evidentment, el cos d'un animal ha de tenir una traçabilitat, perquè si els estem posant un xip per poder identificar-los, aquest animal s'ha de donar de baixa. Aleshores, per això és tan important la gestió professionalitzada, perquè si no, s'estan invertint uns calés que no serveixen per res. Aleshores, ha d'haver una traçabilitat, fins i tot en casos d'animals morts, que ens doni pistes sobre què li ha passat a aquell gat, des de l'historial clínic, el poc que pugui tenir, fins a la mort. I saber que aquella colònia ja no té 10 individus, sinó que en té 9. Clar, hi ha ajuntaments que ho tenen més ben lligat, i hi ha ajuntaments que ho tenen lligat que encara estan en el procés, perquè això no és competència tampoc de les protectores, perquè les protectores només treballen amb animals abandonats, i els gats comunitaris no són animals abandonats, en alguns casos sí, però quan ja formen part de la nomenclatura gats comunitaris, són gats comunitaris. Aleshores, clar, recollides de cossos, a vegades és una tasca que cal protocolitzar, que és el que fem des de Michi Lovers, ajudar amb aquests processos.
D'acord.
Aquí a l'Ajuntament tenim una empresa que s'encarrega de recollir
de la recollida.
I no només gats, si hi ha algun senglar o...
Els senglars són més grans que els gats.
Sí, clar, sí, però també però s'han de recollir.
També s'han de recollir, és evident. Abans parlaves, clar, els gats comunitaris viuen en un entorn hostil, en el fons, i sotmesos a tot de perills que els afecten. Anava a dir, no arriben tan a grans com els gats domèstics,
no.
O sí?
No. No. Però ni de conya. No. Que va, però un 50% se'ls hi redueix la vida o més.
Uns 9 anyets aproximadament,
menys,
no?
Menys.
El gat
sí,
de carrer.
L'altre dia llegia una gata, 32 anys, que és la més longeva de tot el món, els de carrer 5-7 anys poden viure.
D'acord. I què els afecta més? Quins perills troben?
Des dels atropellaments fins a malalties doncs, que requereixen un tractament i que no els hi pots donar perquè no són animals que tu puguis potser acostar-t'hi gaire, perquè hi ha molts animals que són molt esquerps, com deies tu al principi, perquè no es refien de l'humà. Al final, l'animal quan demostra que no es refia és perquè o té por, o té ansietat, o té alguna causa que fa que no es refiï de l'humà. Però no perquè sigui dolent o perquè no... Vull dir, al final hi ha una causa totalment orgànica que té a veure amb la seva percepció.
Mm-hmm. El que li ha passat.
Exacte. I sí, estan sotmesos doncs, això, a malalties... que poden ser autoimmunes, càncers o sida, o bé, hi ha moltes malalties que a més requereixen de vegades tractaments molt costosos i potser la qualitat de vida de l'animal no és la que hauria de ser per poder-se recuperar amb garanties, i aquí topes doncs amb les persones que gestionen aquella colònia, que en volen tenir cura al 100%, i bé, corren molts perills i al final és difícil de gestionar.
I quan un gat domèstic per circumstàncies X passa a ser gat comunitari, se'n surt?
Pobret.
Sí, pobret, molt difícil. Oi? Molt difícil, perquè clar, no està acostumat, no sap escapar, no sap estar atent, perquè el gat que està al carrer, molts cops si el tens en recuperació a casa perquè ets una casa d'acollida, doncs veus que està menjant i està constantment mirant si algú ve, no? O fins i tot quan van a fer les seves necessitats, doncs també estan molt alertes perquè estan en un moment vulnerable. Clar, el gat que està acostumat a estar en una casa que no té perills, el gat va molt tranquil, no té cap intenció d'escapar perquè no té perills, i aleshores no li cal buscar menjar, no li cal buscar aigua, és difícil que es contagi perquè no es baralla amb altres gats, i a part, sobretot, perquè en una colònia on viu una unitat familiar, diguéssim, de gats,
sí,
és molt difícil que acceptin a un membre nou, sobretot perquè hi ha una competència de recursos. És a dir, tens una colònia, són 10 animals, i ells ja saben que la persona que ve els alimenta i hi ha els recursos justos per ells. Si bé entren nous individus, aquells recursos
no
s'han de repartir. Aleshores, no ho accepten.
D'acord.
I això és així, vull dir, el fan fora, i de fet aquell animal acaba no podem menjar la colònia perquè no l'accepten, i hi ha molta gent que, vamos a dejar l'animal en la colònia, com si fos el més fàcil i el més normal per l'animal, i no saben que això no es pot fer perquè l'animal no sobreviu.
Per això, si ens deixes, aprofitem aquest moment per fer una falca i demanar, sisplau, que la gent no abandoni animals, ja no només gats, sinó gossos i altres espècies. Et diré que ens hem trobat fa un parell de mesos dues mufetes albines.
Mufetes albines.
Que havien estat abandonades, òbviament, perquè no són animals que visquin per aquí, no?
Llavors, sí, una mufeta albina tampoc és un animal per tenir-lo a casa, però és clar, és pitjor.
Doncs algú en tenia dues i ara ja en principi doncs no les té. Llavors, clar, ens trobem, no?, amb casos així, no només amb gats i amb gossos. Llavors és molt important això, no?, que sobretot en el moment en el que tu agafis aquest compromís amb l'animal, mantinguis aquest compromís fins al final, i que si no tens alternatives, que contactis amb associacions o amb entitats que et puguin ajudar a trobar-li una altra casa, però aquesta alternativa de deixar-los a les colònies no és gens recomanable.
Quan érem petits hi havia aquell anunci, no el deixis sol, ell mai no ho faria.
Ah, exacte, doncs
sí,
anem
però
a
era
això.
De gossos,
Era de gossos, però bé, podem fer la...
Sí,
sí.
De gats, de moment.
Sí, però els gats tampoc ho farien, deixar-te sol.
No.
Oi?
Doncs, segur que no. Seguríssim.
Doncs llavors el podem extrapolar en aquest sentit. L'anunci. Per tant, en definitiva, l'Ajuntament, a través d'una consultora, que és Michi Lovers, evidentment ho hem preguntat, Michi, Micheta, oi? Lovers, doncs ja, sí,
ja ho diu tot.
El nom ja està ben explicat, oi? Gestionarà a partir d'ara doncs aquestes colònies felines que n'hi ha moltíssimes a Sitges, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha tot al terme municipal, i hi ha ben bé controlats prop d'un miler d'exemplars de gats comunitaris, que no són gats domèstics, però tampoc són gats, diguem, deixats de la mà de Déu, perquè tenen els seus cuidadors, persones... Ho sabeu, Eva, quanta gent més o menys teniu...
A nivell de cuidadors, sí. No sé dir-te exactament, però moltíssims.
Més de 100, segur.
Sí, més de 100.
Sí, sí, sí. Calcula que com a mínim un per colònia, si no dos,
sí,
o tres.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí. I les colònies, sí, una mitjana d'uns 10 aproximadament, podríem dir?
De gats per colònia?
No,
o no?
Més.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
N'hi ha colònies de 5 o de 6, i hi ha colònies en les que la xifra està una mica descontrolada.
Per tant, farien falta cuidadors, ja posats que estem a la ràdio i podem demanar-los?
Sempre.
Sempre, d'acord.
Sempre.
Doncs si algú li agrada molt als gats i vol ser cuidador, que s'adreci a l'Ajuntament, a la Regidoria de Benestar i Drets dels Animals, que allà els podran, diguem, orientar sobre com fer la formació, que és molt important, per saber com adreçar-se i, doncs, per tenir el carnet que doncs els pugui fer responsables d'una colònia de gats. Però, com deia, Michi Lover serà la consultoria especialitzada en la gestió d'aquestes colònies de gats comunitaris que hi ha a Sitges, de manera de poder tenir un control. Veuen gats, en principi estan controlats. En principi estan controlats. I això és, diguem, la notícia final. No hi ha un descontrol de gats.
I si algú detecta alguna colònia i dubta de si està controlada o no, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè potser és una colònia nova que també se'n generen a vegades.
D'acord, perquè evidentment doncs no totes les gates estan esterilitzades i, com ens comentava la Montse abans, una gata no esterilitzada pot generar una colònia nova a partir d'una camada. I per tant, doncs, això queda molt clar. Doncs la idea és aquesta. Bàsicament hi ha un nou sistema per gestionar els gats a Sitges, aquests gats que veiem pel carrer i que doncs ells mateixos s'organitzen, sí, perquè els gats són molt intel·ligents, però no són prou per conviure en aquest entorn hostil que és l'entorn urbà en el que ens trobem. Montse Casaoliva, des de Michi Lover, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Eva Martín, regidora, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
11 i un minut.